L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. L'informatiu EMUTE d'avui divendres 16 d'octubre que, com cada dia, comença introduint tots els continguts a tractar a ritme de titulars. Avui començarem parlant de l'economia de les Terres de l'Ebre, que torna a créixer gràcies a l'hostaleria i també per la recuperació de la construcció. Són les principals conclusions de les dades que se n'extreuen del segon trimestre del butlletí d'anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'Ebre, un butlletí que elabora la Càtedra d'Economia de la Rovira i Virgili. Per quarta setmana consecutiva, les federacions de veïns del territori protagonitzaven un dijous més, ahir a la tarda, talls a la Nacional 340 a l'altura de l'Ametlla i Alcanar. També a Vinaròs estava previst i s'hi afegeix el moviment veïnal. Hi ha interès també de municipis del nord de Castelló en afegir-se en aquestes protestes. Sobre aquesta qüestió, la polèmica de la 340, destacarem també la reunió que els alcaldes del territori tenen prevista per aquesta tarda a l'Aldea, en un informatiu en el que també avui parlarem de la collita de l'oliva, que serà pitjor de lo que en principi es preveia. La cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara preveu una reducció de fins al 60% respecte de l'any passat. El COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, instal·la sondes al Delta amb l'objectiu de reduir la plaga dels molestos mosquits. Demà dissabte hi ha concert benèfic a Deltebre en favor de Ramon Casanova. En clau d'agenda destacarem també que per segon any consecutiu les escales del Mas de Barberans arribaran al cel. I a la Galera tornen als orígens. El Centre Terracota d'aquell municipi acull l'exposició Tornar als orígens, una mostra que es pot visitar fins a principis del mes de novembre. Acabarem en clau esportiva destacant aquest partit, derbi de rivalitat comarcal el que diumenge a la tarda i el municipal Ampostí disputaran l'Amposta i la Rapitenca, partit del campionat de la Primera Catalana. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat comentant qüestions relacionades amb la situació econòmica de les Terres de l'Ebre. Una economia que torna a créixer gràcies a la recuperació de l'hostaleria i també de la construcció. Com ha destacat el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional del Campus de les Terres de l'Ebre de la Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, el principal indicador que la recuperació de l'economia ebrenca no s'atura són dades com les de la construcció. Aquest segon trimestre ha tingut un creixement del 3,8% després de ser el sector més castigat per la crisi, amb la destrucció de gairebé el 20% dels llocs de treball. Tot i això, el motor de la recuperació és el sector serveis, que ha crescut un 4,9% i dins d'aquest l'hostaleria amb un 9,1% de creixement interanual. Els punts negres en aquest progrés continuen sent la qualitat dels treballs oferts, els aturats de llarga durada i els més grans de 50 anys. El catedràtic Enduro va presentar a Móra d'Ebre en el dia d'ahir els resultats del butlletí d'anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'Ebre referents al segon trimestre del 2015, un butlletí que elabora la càtedra que dirigeix a la Universitat Rovira i Virgili. Les dades refermen que la recuperació de l'economia ebrenca des de fa uns mesos continua endavant. La construcció en aquest segon trimestre, com dèiem, ha tingut un creixement del 3,8% i els serveis han crescut un 4,9% amb un repunt destacat de l'hostaleria que ha assolit un 9,1% de creixement interanual. Per a Duro, aquesta bonança es deu a la recuperació global, al turisme i al consum privat. Per altra banda, a la indústria també s'han creat nous llocs de treball amb un 2,6% de creixement. El professor Duro comentava l'evolució de les dades obtingudes en aquest segon trimestre.
L'evolució del segon trimestre, comparada amb l'any anterior, perquè han de ser conversacions homogènies, ha estat bona. Els cotitzants han pujat a l'entorn d'un 4,2% a totes les de l'Ebre i l'atur registrat ha baixat per sobre de l'11% en màxim històric. Aquesta evolució s'ha produït pràcticament a nivell global a tot el territori, en els cotitzants s'ha produït aquesta evolució en les quatre comarques, en els municipis, en el gruix dels municipis s'ha produït aquesta evolució de cotitzants en aquesta entitat. L'atur registrat ha baixat de manera molt important a les quatre comarques, també en el gruix de municipis. A nivell sectorial hi ha hagut bones evolucions pràcticament en tots els sectors, destacant-se l'hostaleria per la temporada turística, també els serveis empresarials, amb la qual cosa vol dir que la recuperació doncs, és un fet, el transport, serveis personals, fins i tot el sector primari, que era un sector que típicament ens donava baixades en l'activitat, almenys a l'activitat laboral, en aquest trimestre no ha estat així i per tant també registra evolucions positives. Per tant, en global, el territori està en una fase de pujada en els indicadors quantitatius laborals.
Així mateix, el catedràtic remarcava algunes de les ombres que presenta l'estudi, com per exemple la qualitat dels llocs de treball, i insistix en que continuen fent falta polítiques efectives pel que fa a l'ocupació.
Està clar que s'han de desenvolupar plans d'ocupació a nivell públic, que s'ha de continuar amb els temes de la formació, que s'ha de bonificar la contratació d'aquest tipus de perfils a les empreses d'una manera molt més profunda, perquè el mercat solet no ho solucionarà. I amb la gent que té més edat, més de 50-60 anys, els temes de formació són relatius, perquè en la fase final de la vida laboral és complicat fer un canvi. Per tant, en aquest sentit, tots els processos d'activació públic fins i tot han de ser molt més potents. Per tant, en global, missatge positiu, però queden ombres, ombres que el mercat no soluciona.
Les ombres del procés, segons el catedràtic, són la qualitat dels llocs de treball oferts, el problema de l'atur de persones d'edats elevades, sobretot de més de 55 anys, que ja superen els 3.000 aturats, i finalment l'acumulació d'aturats amb més de 2 anys sense haver treballat, que ja representen el 29% del total. En aquesta situació es pot sumar l'absència de prestacions contributives en una part d'aquests col·lectius, fet pel qual Duro reclama polítiques i programes específics per recuperar aquesta gent per al mercat laboral i evitar que sigui un problema enquistat. L'afiliació a la Seguretat Social en el conjunt de les Terres de l'Ebre en el segon trimestre del 2015 ha crescut un 4,2% interanual, situant-se lleugerament per sobre de la mitjana catalana, amb 48.460 cotitzants, 1.950 més que ara fa un any. El creixement s'ha produït sobretot en el règim general i en totes les comarques. Tot i això, destaca per segon trimestre consecutiu la comarca del Montsià amb un creixement del 4,7% i la Ribera d'Ebre amb un creixement del 9,5%, pel notable increment de les activitats sanitàries a Móra d'Ebre que poden atribuir-se a un factor estadístic. Destaquen també municipis com Deltebre i l'Ametlla de Mar que han aconseguit créixer gràcies a l'hostaleria o la Ràpita, on també han influenciat el comerç i el transport. A Amposta ha primat la indústria i el sector primari, a l'Aldea la construcció, a Tortosa els serveis empresarials i a la Sénia l'oci i els serveis empresarials estan ajudant a sortir de la crisi, ja que la indústria del moble continua caient. Per poblacions, lideren el rànquing de poblacions que creen treball, la Ràpita amb un 7,2%, Amposta amb el 6,7%, Móra la Nova amb el 5,7% i Roquetes amb el 4,8%, mentre que al pol oposat trobem Batea i Ulldecona, els únics amb registres interanuals negatius de l'1,8% i del 0,7% negatius, com dèiem, respectivament. L'altre indicador de l'evolució conjuntural estudiat pel butlletí és l'atur enregistrat. El nombre de persones desocupades ha continuat caient al segon trimestre d'enguany, arribant a les 13.484. És a dir, 1.705 persones menys aturades que ara fa un any. Això suposa un 11,2% menys, sent el rècord històric de disminució des que s'elabora aquest estudi per part de la Rovira i Virgili. L'atur ha baixat en totes les comarques de manera més accelerada al Montsià, amb una caiguda del 13,1%, i al Baix Ebre amb un 11,4% menys de persones aturades. Novament, ha baixat també la bossa d'aturats en totes les categories d'ocupació i en tots els sectors, destacant també la reducció en la construcció, que arriba al 26,7%. Per municipis, la població que té un índex d'atur més alt continua sent la Sénia, amb el 16,8% d'aturats. Les poblacions on baixa més l'atur són l'Ametlla, el Perelló, Alcanar o Amposta, prop o per sobre del 15% interanual.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Un dijous més i ja en van 4 s'han produït talls a la carretera nacional 340 reclamant la gratuïtat de l'autopista de peatge al seu pas per les nostres terres, l'AP7. Uns talls que es van produir, com diem, una setmana més a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a les cases d'Alcanar, però la tallada que en principi s'havia previst a Vinaròs finalment es va quedar reduïda només a una concentració a la vora de la carretera, ja que finalment la subdelegació del govern a Castelló no va acabar donant els permisos a l'Associació de Veïns Migjorn de Vinaròs, que era qui volia promoure aquest nou tall. L'Associació de Veïns d'Amposta conforma d'aquesta manera una aliança amb l'Associació de Veïns en Vinarosenca i ha interès també de municipis i veïns com els de Peníscola o Torreblanca per incorporar-se en aquestes mobilitzacions, estenent així els talls al País Valencià després que ahir, com diem, la cosa es quedés simplement en una concentració a Vinaròs. I així ho explicava un dels membres del moviment veïnal, com és Enrique Lange.
Esta setmana vam fer una reunió amb els veïns de Vinaròs, en l'associació Migjorn, per a també sumar-se als talls de carretera que estem fent l'associació de veïns de Tortosa. La reunió va anar molt bé, ens van vindre també associacions de veïns de Vinaròs, Benicarló i Peníscola, que també se volen sumar al que nosaltres reivindiquem, la peça gratuïta, de moment, fins que no es faci cap altra cosa. ¿Vale? Els companys de Vinaròs també volien tallar la carretera, però finalment no els han donat el permís corresponent per a poder-ho fer. Així s'han concentrat a la vora de la carretera i també han pogut fer la seva manifestació al seu estil, diguéssim.
Sembla ser que la sintonia entre les federacions de veïns d'una i altra banda del Sénia és bona i és per això que s'estan plantejant de que aquestes mobilitzacions es vagin traslladant el més al sud possible. Fins i tot hi ha plantejada la possibilitat d'una entrevista amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. I és que, tal i com reconeixia Àngel Porres, un dels membres de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, tenim tots la mateixa problemàtica i estem d'acord en demanar lo mateix, la gratuïtat de l'autopista, de la AP7. Pel que fa a l'anunci que aquesta setmana feia la ministra de Foment, Anna Pastor, de construir rotondes als punts calents de la Nacional 340 a les Terres de l'Ebre i estudiar bonificacions per als camions de 4 eixos a l'AP7, Àngel Porres ho qualificava d'anunci electoralista amb la mirada posada en les properes eleccions generals del 20 de desembre. De tota manera, les federacions de veïns continuen amb la seva lluita i anuncien noves mobilitzacions per la propera setmana, això sí, amb el condicionant de la llum solar. És per això que les mobilitzacions per dijous que ve novament es tornen a convocar als mateixos punts, per això sí, mitja hora abans, a partir de les 5:30 de la tarda. I parlant d'aquesta qüestió, la problemàtica de la Nacional 340 al seu pas per les nostres comarques, hem de fer esment també a la reunió prevista pels alcaldes dels municipis per on transcorre aquesta via al nostre territori, una reunió que es celebrarà, com diem, aquesta mateixa tarda, avui divendres, a l'Aldea. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Aquesta tarda, alcalde de les localitats de les Terres de l'Ebre, per on passa la Nacional 340, reuniran al municipi de l'Aldea. Una reunió preparatòria a la reunió que mantindran la propera setmana amb el subdelegat del govern per conèixer quines seran les accions que té previst fer el govern central fins al 2019, data en què està previst que s'acabin les concessions de l'autopista AP7. Escoltem a l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
I en tot cas, demà ens reunim pues, per a això, no? Per fer una prèvia de la preparació de la reunió que tindrem en el subdelegat del govern i també per valorar pues, les declaracions que s'han fet per part de la ministra de Foment i que s'estan fent per part del govern espanyol de cara a un futur.
Els alcaldes de la Nacional 340 volen que es posi solució ja en aquest problema i han mostrat en més d'una ocasió el seu desacord amb la col·locació de cons i també amb la construcció de rotondes.
Informatiu inútil.
El recorregut informatiu de la jornada ens porta ara a Santa Bàrbara i ho fa per parlar de la collita d'oliva, que enguany serà pitjor de lo que en principi es preveia. La cooperativa agrícola del camp de Santa Bàrbara preveu una reducció de fins al 60% de la producció respecte de l'any passat. En canvi, la qualitat s'espera que sigui millor, ja que la calor de l'estiu i els mosquers sembla que han mantingut controlada la plaga de la mosca. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
punt de començar la temporada de recollida d'olives, les perspectives sembla que són pitjors de lo que ja es preveia i possiblement arribi a ser un 60% menys productiva que la de l'any passat. Aquesta primera valoració la feia el gerent de la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara, Josep Lluís Cardona, en declaracions a la Plana Ràdio. Cardona deia que ja s'esperava una campanya fluixa després de la gran collita de l'any passat, quan l'entitat planejava entrar 12 milions de quilos d'olives, una de les més importants de la història de la cooperativa. Enguany, en canvi, es preveu que la producció estigui entre els 4 i els 6 milions de quilos.
Sí, la veritat és que ja li tocava ser una campanya fluixa, perquè per l'any passat la veritat és que va ser molt important, però bueno, a medida que ha anat passant els dies, passant els mesos, la veritat és que se preveu menys producció de la que en principi esperàvem, no? Però bueno, perquè tot en això, com tenim molts associats i també amb reforços d'estos de Freginals i altres d'aixòs, pues jo penso que, bueno, que la collita pues, se quedarà en un 60% menys del que va ser l'any passat. No? Jo calculo que aquí pues, se faran uns 4-5 milions de quilos d'olives. L'any passat anem a fer 12, eh? Va ser una collita, no vull dir que va ser la més forta, però pràcticament de les més fortes de la història de la casa. Ja dic, i enguany calculem pues, uns 4-5 milions de quilos.
En lo referent a la qualitat de l'oliva, Cardona es mostrava més optimista. En principi, pinta bé, deia. Encara que les darreres setmanes les temperatures no han estat les més òptimes, la calor d'aquest estiu i els mosquers repartits per les finques han mantingut bastant controlada la mosca de l'oliva, que és lo que sol perjudicar més la qualitat final de la fruita.
Gràcies, Josep. Anem ara a parlar del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, que planteja la instal·lació de sensors per lluitar contra una de les plagues més molestes a la zona del Delta de l'Ebre, la plaga dels mosquits. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, més conegut com COPATE, ha incorporat noves tecnologies a la lluita contra el mosquit al Delta de l'Ebre. Serà la instal·lació de 10 sondes ubicades en el perímetre de la llacuna més gran del Delta, l'Encanyissada. Aquests sensors permetran avisar de la inundació de nous espais i avançar-se així en els tractaments contra aquest molest insecte. Així ens ho explicava el responsable de la lluita contra el mosquit del COPATE, Raül Escosa.
Evidentment, tota fluctuació en esta bassa, i a més és la més gran de tot el Delta, ens produeix molts de mosquits. I aquests mosquits, pues, claro, són un gran problema per al Poblenou, per a la Casa de Fusta, per a la Ràpita, inclús per a Amposta. La idea és col·locar aquestes sondes, ja s'ha fet, és provar, testar-les, i durant tota esta tardor i hivern anar-les provant per a que estiguin plenament operatives per a la primavera que ve i que ens siguin una gran ajuda a l'hora de la decisió dels tractaments que s'hi fan en aquesta zona.
Els sensors instal·lats mesuraran per ultrasons l'alçada de l'aigua 4 vegades al dia. D'aquesta manera sabrà si hi ha noves zones inundades i, per tant, poder actuar amb més celeritat contra el mosquit.
Quarta gala taurina, Terres de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita el 28 de novembre. Actes a les 6:30 de la tarda, Assemblea General de Socis al Casal Cultural El Maset, i a les 9:30 de la nit, sopar i gala taurina al restaurant Varadero. Comissions, penyes, socis i aficionats als bous, ja podeu fer la vostra reserva al sopar i gala taurina fins al 22 de novembre contactant a l'email de l'agrupació o a qualsevol membre de la Junta. Organitza Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ara un bloc dedicat a les propostes d'agenda, un bloc que encetem a Deltebre, on demà dissabte està prevista la celebració d'un concert benèfic en favor de Ramon Casanova. Des d'allà, des de Ràdio Delta, en té tota la informació Lluïsa Bertomeu.
Continua la recollida de fons a favor de Ramon Casanova, que des de principis del mes de setembre es troba a Galícia, on rep una teràpia que podria resoldre el problema de paràlisi de la musculatura facial. Recordem que Ramon té diagnosticada des de naixement una paràlisi cerebral que li impedeix caminar i parlar, tot i ser molt conscient del que succeeix al seu voltant. La seva família va començar aquest estiu una campanya de recollida de fons a fi de poder trobar el finançament necessari per portar a terme aquesta teràpia. Després d'algunes iniciatives, ara toca una gran festa. Serà un concert aquest proper dissabte, tal com explica Saida Casanova.
Va sorgir la idea com algo molt... I si féssim... i va ser comentar-ho als grups i en seguida, bueno, les portes obertes, superdisposats a col·laborar. Uh-huh. Si surt tot bé, serà gràcies a tots els implicats per les seues ganes i la predisposició a participar. L'Ajuntament de Deltebre, els col·laboradors, Protecció Civil, l'AFB ens que ens posarà tota la il·luminació i el so del concert. I clar, predisposat els grups, que estan, bueno, són importantíssims. I a més, doncs, vam anar a fer els cartells i, per exemple, InfoServeix Miró, doncs, va col·laborar en les fotocòpies, no me les va voler cobrar. Això també són detalls que et fan sentir, bueno, a nosaltres ens fan sentir molt bé, perquè estem rebent molt de suport de part de tota la gent del poble i dels pobles veïns i ho agraïm molt. A les 11 obrirem portes i quan ja comenci a estar el camp bastant ple, començarà a quilòmetre zero. Esperem que sigui 11:30, com a molt tard, perquè no es faci molt llarg, i estaran sobre uns 3/4 d'hora per grup. Llavors, després de quilòmetre zero, actuarà Cràtor, i per últim, per tancar el concert, Boira.
A partir de les 11 de la nit, concert solidari a favor de Ramon Casanova al Camp Nou, amb les actuacions de quilòmetre zero, Cràtor i Boira. Recordeu que el preu de l'entrada són 5 euros.
Gràcies, Lluïsa. Més propostes per al cap de setmana. Per segon any consecutiu, les escales del Mas de Barberans arribaran al cel. Gairebé una quarantena de poetes participaran de la segona trobada poètica que organitza l'activista cultural Josep Lleixà i l'Ajuntament del municipi. Les escales del Mas de Barberans seran l'amfiteatre des d'on els assistents podran escoltar com reciten els trobadors participants. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Aquest dissabte, 17 d'octubre, un grup d'amics i poetes i músics es reuniran al Mas de Barberans per participar a la segona trobada poètica Escales que pugen al cel. Aquest acte, organitzat pel poeta i activista cultural Josep Lleixà Fernández, amb la complicitat de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament i entitats culturals i cíviques del poble, aposta per fer arribar i compartir la poesia a tots els masovers i amics de les comarques veïnes. La singularitat d'aquest acte cultural és que els poetes recitaran els seus versos al peu dels diferents trams d'escales que comuniquen els carrers del Mas de Barberans. Enguany serà la segona edició, després de l'èxit que va tenir l'edició de l'any passat, on hi van participar 30 poetes que en grups de 5 o 6 van anar recitant els seus poemes al peu de les escalinates distribuïdes pels diferents llocs del Mas de Barberans. El mateix Lleixà recordava que la idea va sorgir quan es van reformar les escales necessàries per transitar pel poble, donada la seva morfologia urbana, amb els carrers escalonats a la falda de la muntanya. A Lleixà li va semblar que els esglaons podrien tenir un cert símil amb els amfiteatres i per això podien servir perfectament com a seient on els espectadors poden gaudir d'un esdeveniment com aquest on la poesia i la música seran els protagonistes. Escoltem Lleixà.
L'any passat el que vam fer va ser això, fer un recorregut per tot el poble i amb grups de 5 o 6 poetes, a cada escala d'aquestes simbòliques fèiem una parada, una aturada, i a partir d'allí agafàvem i fèiem una lectura. Una lectura, i així vam fer el recorregut per les escales més simbòliques del poble, i vam estar recitant, doncs allí, 30 poetes vam fer els que vam fer-ho. Llavors, per la tarda, al centre cívic, el que vam fer va ser una jornada ja més aviat poètica musical, en què havia també hi ha música. Aquest any això doncs, queda tot encara més, quedarà molt millor, perquè farem aquesta comentari, com tu em preguntaves, aquesta volta pel poble amb 5 escales simbòliques del poble.
Enguany hi participaran gairebé 40 trobadors i 5 cantautors vinguts de diferents llocs de Catalunya i altres comunitats com València. Els actes començaran a les 10:30 del matí de demà dissabte amb una recepció i visita guiada al Museu de la Palma del Mar de Barberans. A partir de les 12 i fins a les 2 de la tarda es farà el recital poètic desplaçant-se poetes i públic que hi vulguen assistir per les diferents escales. Després d'un dinar de germanor, els actes seguiran al centre cívic amb diferents actes també com una projecció de poesia visual, recitació poètica, actuacions musicals i el lliurament dels premis que, com a novetat, s'han convocat en aquesta segona edició de les escales que pugen al cel. Per cert, acaba recordant que aquesta és una trobada oberta a tothom i qui vingui, segons els organitzadors, seran molt ben rebuts tant si es ve a participar com si es ve com a públic.
Gràcies, Josep. I del Mas de Barberans, anem a la Galera, un municipi que torna als seus orígens. El Centre Terracota de la Galera acull l'exposició Tornar als orígens de Clot Urbán, una exposició que es pot visitar fins a principis del mes de novembre. Des de la Plana Ràdio és ara Tere Giné qui ens ho explica.
Clot Urbán és una ceramista francesa que estiueja a les cases d'Alcanar. Ella té una extensa trajectòria artística i ens mostra peces que ens recorden l'art de cultures llunyanes i primitives. L'Àfrica, l'illa de Pasqua o la prehistòria, entre d'altres, són alguns dels països que descobrirem al seu treball. La tècnica que utilitza per a la seva ceràmica és novedosa i primigènica, utilitzant el racú o el safriring. Ofereix unes obres amb formes geomètriques, amb volum, amb textures, on suprimeixen els detalls fugint de colors estridents i emprant colors bàsics. Del seu treball ens en parla Olga Ralda del Centre Terracota de la Galera.
En este cas, la Clot Urbán mos porta unes peces de ceràmica on la tècnica que utilitza fonamentalment és el racú i són peces que sobretot mos recorden a cultures primitives, moltes cares, també alguns animals, i sobretot també mos recordarien a artistes com, per exemple, Picasso, Brancusi, vull dir, és una, jo penso que és una exposició de molta categoria, perquè realment la ceramista domina la tècnica i te pot agradar o no et pot agradar, però segurament no te quedaràs indiferent, perquè aquelles cares expressen algo. A cada un, evidentment, li explicaran una història o no n'hi explicaran cap, però jo penso que és de molta qualitat.
Recordem que aquesta exposició es pot visitar fins al primer dia de novembre, de dimecres a divendres, de 9:30 a 1:30 del migdia, dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 2.
Els caps de setmana, del 9 al 12 i del 16 al 18 d'octubre, a l'Aldea gaudiràs de la primera ruta d'etapes de tardor, amb beguda etapa tan sols per 2,5 €. Es podràs gaudir al Bar Espanyol, Pizzeria Les Xiques, Bar Societat, Bar Metròpolis, Bar Rallar i Bar Pòdium. Primera ruta d'etapes de tardor a l'Aldea. Del 9 al 12 i del 16 al 18 d'octubre. A més, si completes tota la ruta d'etapes de l'Aldea, entras al sorteig d'un val de 100 euros per gastar qualsevol dels locals de la ruta. Primera ruta d'etapes de tardor, l'Aldea. Recorda, beguda etapa per 2,5 €. Vine a saborir els nous gustos, les noves tapes a l'Aldea. Amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Turisme.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui també actualitat esportiva. Acabem amb un apunt futbolístic, i és que aquest cap de setmana es disputa el derbi de rivalitat comarcal entre dos equips del Montsià que militen a la primera catalana, l'Amposta i la Rapitenca. Un partit interessantíssim del que ens en parla novament des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Tot és a punt per al derbi del Montsià aquest proper diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal d'Amposta, Amposta Rapitenca. El president del club de futbol Amposta, Jordi Pérez, assegura que aquest és el partit de l'any i demana recolzament a l'afició.
Des d'aquí fem una crida a la nostra afició perquè ens doni recolzament, que també ens farà falta. Evidentment, el derbi és un derbi, sobretot contra la Rapitenca, és un dels partits que, bueno, és el partit de l'any, per tant, com he dit, estem treballant en màxima intensitat.
Un partit de l'any, però, que es presenta en diferents baixes. Tres, concretament, al club de futbol Amposta, la més destacada del davanter i golejador Josep Becerra, i també amb una novetat a la porteria, el recent fitxatge del porter Raúl Jiménez.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ara mateix, núvols baixos, sobretot cap al sud de la Costa Brava, Costa Central, alguna boira, núvol baix també cap a les comarques interiors entre Barcelona i Girona, a la resta més estabilitat, més sol, temperatures que al migdia tiraran una mica més cap amunt, per tant aquest contrast tèrmic més marcat entre el dia i la nit. Màximes avui entre aquests 20-22 graus o puntualment per sobre. Hi ha alguns núvols que no acabaran de desaparèixer del tot en aquest sector entre Barcelona i Girona. Cel més ennuvolat cap al País Valencià, també intervals de núvols cap a les Balears, i el que dèiem, els propers dies, als migdies almenys, les temperatures voldran pujar una miqueta més, amb més augment de la nuvolositat, amb alguna nuvolada i algun ruixat puntual de cara a diumenge, però sobretot cap al Pirineu.
Fent una ullada a la previsió del temps, i no m'ho cansem de dir-ho, sempre especialment interessant, sobretot quan s'apropa el cap de setmana, la meteorologia, que juga un paper important a les nostres vides. Així, hem arribat un dia més a posar l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, divendres 16 d'octubre, que també una jornada més ha tingut el control, coordinació i presentació dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. Això sí, temps d'actualitat elaborat amb la participació de les diferents emissores municipals associades a MUTE i els seus serveis informatius. Dilluns que ve hi tornarem. Fins llavors, feliç jornada, molt bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de MUTE. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i MUTE.